I aprofitant aquesta operació sortida, volíem aturar-nos a parlar dels peatges. Ja sabeu que alguns, com els de l'AP7, ara comentàvem algunes incidències en aquesta via, ja no hi són, d'altres continuen, i volem repassar una mica, per començar, com hem arribat a la situació dels peatges. Catalunya, com bé sabeu, és un dels punts de l'estat espanyol on històricament hem tingut peatges, i uns quants, i ben cars, des de fa un temps que molts d'ells ja no hi són, d'altres que vens d'aquí a no gaire la concessió tampoc no hi seran, però a partir d'aquí també volem parlar no només del com hem arribat aquí, sinó també de com serà el futur, de com ens hem d'imaginar les carreteres, no només a Catalunya, també a la resta de l'estat espanyol, si haurem d'acabar pagant no només els catalans, sinó també tots plegats. I per parlar de tot plegat ja ens escolta l'Àlvard Garola. Ell és professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Garola, bona tarda.
Bona tarda.
Si li sembla, farem una mica de repàs de com hem arribat a la situació que tenim aquí, perquè estem a més pendents també de que acabi la concessió d'algunes d'aquestes autopistes, d'altres ja són lliures, però on hem de buscar l'origen de les autopistes a l'estat espanyol?
L'origen de les autopistes es troba als anys 60, quan Espanya necessita unes vies d'accés ràpid per accedir als mercats europeus, i en funció del Banc, i el Banc Mundial recomana fer autopistes, doncs, que sobretot gestionin o articulin la costa. La primera autopista, l'AP7, és la bàsicament costanera, que el que fa és venir dins de la frontera amb França i seguir tota la costa mediterrània. La idea és canalitzar primer els productes hortofrutícoles que es fan al sud, els productes industrials i posteriorment els turismes.
Com es finançaven aquelles primeres autopistes?
Amb inversió privada, perquè evidentment l'administració no tenia recursos suficients per portar a terme aquest tipus d'infraestructures, i és la inversió privada qui porta a terme aquestes infraestructures, per això són de peatge.
Clar, inversió privada, què suposen aquests primers contractes signats en quina època? Època franquista, entenc, clar.
Sí, les primeres autopistes s'inicien als finals dels 60, l'autopista que va de Barcelona a Mataró i els primers trams de l'AP7, i durant la dècada dels 70 es va desenvolupant.
I el que li deia, conseqüències d'aquests primers contractes, privats, lògicament.
Sí, evidentment. De fet, el sistema de finançament d'una infraestructura com aquesta pot ser per via de concessions privades que pagui l'usuari via peatges, o per recursos públics. En aquest cas, s'opta per refinançament privada, bàsicament perquè l'administració no té recursos. Això canviarà, sobretot, a l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, quan a l'arribada de fons europeus permetran que moltes autovies sense peatges generin al voltant de la península ibèrica. És a dir, Espanya comença a desenvolupar autovies que en qualitat, primer no, però posteriorment sí, similars a una autopista com les que coneixem tradicionalment. De fet, la diferència entre autopistes i autovies és molt petita, i que es financia en aquest cas amb recursos públics.
I és aleshores quan apareixen els peatges, així avançar una miqueta, comencem a posar peatges a les carreteres perquè justament es pugui recuperar part d'aquests diners que s'han invertit, sempre parlant d'empreses privades. Aquells peatges, per què són només alguns punts de l'Estat i no en d'altres?
Aquí podríem buscar diferents explicacions. La idea és que als anys 60, quan comencen les grans autopistes, sobretot l'AP7 i l'AP2, pensem que són els grans eixos vertebradors del tràfic de la península ibèrica. Per tant, quan es porten a terme, es financien els recursos privats. Després, quan Espanya entra a la Unió Europea i comença a tenir recursos que venen de l'administració europea, però també de recursos propis, comença a fer autovies gratuïtes. És una decisió purament política de prioritzar aquest tipus d'actuacions sense una contrapartida per part de l'usuari.
Quins eren els punts de l'Estat més castigats, els que més pagaven o els que pagaven, a diferència de la resta?
El peatge, bàsicament, es desenvolupa tot el que la costa mediterrània, a Catalunya, València, a Andalucía, els més trams, al País Basc, tota la unió entre el País Basc i Catalunya, que és la base de la Rioja i part de l'Aragó, i algunes autopistes de peatge que es fan a Galícia, alguna la Sevilla, Cádiz, Andalucía, i algun túnel, com el túnel de la Guadarrama, al voltant de Madrid. Aquesta és l'estructura inicial. Això sí. Canvia a partir de l'any 2000 per dues raons. Una, perquè a partir de la dècada dels 80 Catalunya comença a tenir competències en carreteres i necessita unes noves autopistes, i és quan neixen les autopistes aquestes més territorials, la que va de Barcelona a Sitges, Vilanova, al Vendrell, la que va de Barcelona a Sures de Vallvidrera i després a Manresa, el túnel del Cadí, que es desenvolupen dins de la Generalitat també per una manca de recursos públics per portar a terme aquestes infraestructures. I en el cas espanyol, a partir de cada 2000, comencen a fer-se normalment autopistes de peatge, les radials de Madrid, amb tota la història que comporten, amb una autopista a Galícia, l'autopista que va cap a Almeria, algunes autopistes noves que apareixen en aquesta dècada dels 2000.
Podríem dir, si més no, això és el que pensem molts catalans, que potser no és del tot cert, o sí, ara m'ho dirà vostè, però podem dir que els conductors catalans som els més penalitzats a l'hora d'haver de pagar peatges?
Ho hem estat durant molt de temps. Ara, evidentment, un cop l'autopista P7 i la P2 ja han revertit a l'administració i no es cobren peatges, això s'ha variat molt. Però sí que hem sigut una de les comunitats més afectades per pagament de peatges.
Mm-hmm. Clar, vostè em parlava d'aquest inici dels peatges, el 1967, amb unes concessions que tenien una durada exacta, es van signar per uns quants anys, però després van començar a prorrogar-les, aquestes concessions, sense límit, moltes vegades, i sense explicació. Què va passar allà?
Sense límit, no, amb límit. Cada renegociació comporta una ampliació del període concessional. Per què es fan aquestes renegociacions? Perquè les autopistes que es generen als anys 60 són autopistes molt bàsiques. Mm. De fet, per exemple, l'exemple potser més bàsic és el Barcelona-Mataró, que està molt a prop de Barcelona i per tant molt conegut per tots. Quan es genera als anys 60 és autopista de dos carrils perquè s'ha de la marxa i que acaba abans d'arribar a Mataró. Aquesta autopista s'ha hagut d'ampliar i la manera d'ampliar-lo ha estat que fos la pròpia autopista la que aportés els fons a canvi d'ampliar el període concessional. Per tant, han sigut aquest tipus de negociacions, bàsicament inversions per anys de més concessió.
Fins que s'han acabat en algunes d'elles, no en totes, tot i que també tenim data de caducitat en altres vies, però ja n'hi ha algunes que no tenen peatges. L'estiu passat, precisament, va ser l'últim amb peatges a totes les autopistes. Algunes van començar a treure's. Ara en vindran d'altres, en queden encara algunes, però també estan a punt de caducar les concessions, i ens trobarem amb una situació nova, i és que no hi haurà peatges, però s'hauran de continuar fent els manteniments de les carreteres. Quin escenari ens trobarem a partir d'ara? Un cop no hi hagi peatges, però s'hagi de continuar pagant el que és el manteniment de l'autopista?
Un matís, no, les autopistes, a més de Catalunya, no reverteixen en els propers anys. Les autopistes que actualment tenen peatge tenen períodes de concessió fins als anys, fins a la dècada dels 30.
És a dir, i l'any 30 no tindrem peatges, teòricament.
No, 30 i pico, ara no recordo l'any concret, però llavors a partir d'aquí acabaria el que és la concessió. Mm-hmm. Una cosa és la concessió, que vol dir que qui gestiona l'autopista és una empresa privada que té la concessió i que és qui cobra el peatge, i altra cosa és que un cop acabada la concessió, què fem amb aquesta autopista? De fet, totes les vies d'alta capacitat tenen un cost de manteniment important, i aquest cost de manteniment s'ha de assumir. Si no ho assumeix l'empresa concessionària, que ho feia a partir del peatge que pagaven els usuaris, ho hauria de fer l'administració utilitzant altre tipus de recursos. Per tant, el que sí que és important és incidir en el tema de que no, les infraestructures no són gratuïtes. Algú les ha de pagar. Algú ha de pagar la construcció i el seu manteniment. I si no ho fa, no es fa a través d'una concessió que ho paguin els usuaris, s'haurà de fer a partir d'un altre fons de finançament, que en aquest cas bàsicament seran els impostos.
Es parla de vinyetes, es parla, per què no, de tornar a posar peatges, es parla de diverses solucions, i no només a Catalunya, sinó també a tot el territori espanyol. Comença a sonar la brama que a les autopistes espanyoles, on no hi ha hagut mai peatge, ara n'hi podria haver. Vostè, que té més dades, evidentment, i que coneix molt millor la situació, què creu que acabarà passant, comparat potser amb altres països europeus?
Jo no sé ben bé què acabarà passant, perquè encara el model espanyol de què faríem amb les vies d'alta capacitat no està resolt. Però sí que a mi em sembla, com ho dic jo personal, que el model que es generi ha de ser un model integral. És a dir, si s'estableix una vinyeta o una tarifa per accedir a les autopistes i autovies, pensem que estem parlant de vies d'alta capacitat, per tant, no només serien les que anomenem tradicionalment autopistes de peatge, sinó també les autovies de bona qualitat, que fins ara eren gratuïtes. I aquest model hauria de ser integral. I, per tant, jo entenc que el model espanyol de vies d'alta capacitat, si decidim anar cap a una via de peatge, aquest peatge ha de ser per totes les autopistes i autovies a tot el territori espanyol. No pot ser que unes autopistes i altres no, perquè estaríem fent un model que seria imperfect en si mateix. I el mateix si anem cap a un model de vinyeta. Tots els models haurien de ser models integrals que s'apliquessin a la totalitat del territori. Si no, tornaríem a aquest, aquesta discussió que hem tingut durant dècades del tracte diferencial per territoris i aquest tipus de qüestions que convindria que eliminéssim per una qüestió d'eficiència i d'equitat en l'ús de les vies d'alta capacitat.
A la majoria, no sé si hi ha un mètode més o menys generalitzat a Europa, és a dir, si hi ha països que trien potser més aviat la vinyeta o potser més aviat a través de pagament directe a les vies ràpides o fins i tot a través d'impostos també.
Actualment Europa no té un model únic. De fet, sí que hi ha les directives europees que el que fan és insistir en la importància de que el pagament d'aquestes vies d'alta capacitat es faci a través dels usuaris i sembla que vagin en la direcció del que anomenem normalment una tarifa per quilòmetre o per distància, que és el que més sembla al peatge tradicional, que seria pagar en funció del nombre de quilòmetres que es fan utilitzant aquestes vies. Però sí que és veritat que alguns països europeus tenen instal·lats uns sistemes que en diuen de vinyeta, que seria més aviat una tarifa per temps, que vol dir una tarifa plana que et permet utilitzar totes les vies d'alta capacitat en un període de temps determinat. Aquest, per exemple, era el model que en el seu moment la Generalitat de Catalunya va impulsar, que era la idea de generar una tarifa, una vinyeta catalana, que fos anual per tots els residents a Catalunya que tinguessin un vehicle i que fos temporal per als turistes i per a la gent que vingui d'altres comunitats. I aquesta temporalitat pot ser comprar la vinyeta per un dia, per una setmana, per un mes o per un any. És un model semblant al que Àustria, per exemple, ha impulsat o Suïssa també ha impulsat. Uh-huh. Amb alguns matisos, però s'ha dit en aquesta direcció. Uh-huh. Altres països tendeixen a el que seria el peatge quilomètric. I, de fet, el que hi ha molt a Europa és sí, una clara idea de que tot el tràfic passant s'està ja tarificant i el tràfic lleuger està en molts països amb la idea de ja tenir-lo tarificat o anar-lo tarificant els propers anys.
Doncs aquesta és la situació passada, ara ja pensant en clau futura que acabarà passant amb les carreteres, no només, insisteixo, catalanes, també de la resta de l'estat espanyol, perquè ens ve un canvi i caldrà decidir, ho farà evidentment el govern espanyol, quin serà aquest canvi i de quina manera. En tot cas, n'hem parlat de tot plegat amb l'Àlvar Garola, que és professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Garola, moltíssimes gràcies pel seu temps.
Gràcies, bona tarda.